és Quin estiu.
Quin estiu és el revers estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant fins a les 8 en Pablo Morganti, que és als controls tècnics, i qui et parla, en Vicent Tur. Avui abordarem un parell de problemes mediambientals que tenim a les nostres illes. Un és el dels microplàstics, un estudi que porta a terme la científica ambiental Montse Compa, amb el suport de l'Institut Oceanogràfic de les Balears, està detectant una presència encara major de l'esperada d'aquests elements. L'altre problema és el de la fórmula per protegir l'illot de Tagumago, a Eivissa, on fa uns dies es va celebrar amb total impunitat una macrofesta. Les autoritats competents se n'han adonat per l'enorme repercussió que va tenir a les xarxes aquesta celebració. A més, us parlarem del festival Rock and Rostoi, us proposarem com a lectura un best-seller d'aquells de veritat i viatjarem a l'any 1968 de la mà de la nostra cançó de l'estiu. Això és Ivetra Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Aquest programa es diu Quin estiu, i avui el començam parlant bé, no de turisme, però sí de les conseqüències del turisme i de la contaminació. Anem a parlar, per començar avui, de medi ambient i de microplàstics. Ja sabeu que estan molt de moda, els microplàstics, però, bé, és una moda bastant justificada, perquè s'està descobrint que la seva presència al nostre mar és molt elevada i que, a més, es van incorporant a poc a la cadena alimentària a través dels peixos, que els consumeixen sense saber-ho. Anem a parlar amb Montse Compa. Ella és científica ambiental, és una investigadora que actualment està treballant dins d'un projecte del centre, o relacionat amb el Centre Oceanogràfic de les Balears, i que es titula L'efecte dels microplàstics al mar. Aquest estudi s'està fent ara mateix a l'illa de Mallorca i resulta que, segons ens explicava ella mateixa ara fa un instant, s'estan obtenint bé resultats que són un poc desalentadors. Montse Compa, bona tarda, com anem?
Hola, bon dia, com estan?
Bona tarda. Quins resultats esteu obtenint en aquest estudi que es titula L'efecte dels microplàstics al mar? Esteu trobant més presència de microplàstics de la que esperàveu?
Sí, el que estem realitzant és, per tota la costa de Mallorca, estem recollint mostres de microplàstics que estan en la superfície, a prop de la costa, i estem, encara bé, totes les mostres hem trobat un altre volumen.
Uh-huh. On s'estan realitzant aquestes mostres?
Són 7 zones diferents. Estem realitzant-les per la zona del nord de Sóller, per Andratx, Palma, Colònia de Sant Jordi, després per Caladó, Calarratjada i, finalment, a Camp Picafort.
Per què s'han triat aquestes i no altres?
Aquestes zones les han triades perquè en els darrers anys hem estat analitzant les dades de l'aqua de la gent que estan realitzant la coordinació de la neteja litoral, i han vist que en aquestes zones és on hi ha una alta concentració de residus marins. I a partir d'allà, pues, volíem veure, per comparar les coses grosses, el que serien els macroplàstics, amb el petit, amb el microplàstic.
Potser abans de seguir l'entrevista ens hauries d'aclarir què és exactament un microplàstic, encara que el seu nom ho indica, però quina mida ha de tenir per ser un microplàstic i quines conseqüències té sobre el medi ambient?
Els microplàstics són plàstics que tenen un tamany inferior a 5 mil·límetres i poden ser plàstics o primaris o secundaris. I els primaris serien uns plàstics que venen, que ja entren, ja tenen un tamany inferior a aquests 5 mil·límetres. És a dir, podria venir dels productes de cosmètica, de cremes facials i aquestes coses. I l'altre són els secundaris, que aquestes, el que passa és que a la millor entren com una bossa de plàstic o una botella i se van fragmentant.
Com arriben aquests plàstics al mar?
Pues un 80% dels plàstics que arriben a la mar arriben de forma terrestre i un 20% venen de tot el que són activitats marins, que sigui el transport marítim, el recreo i aquestes coses.
És a dir, que un 20% hi ha embarcacions que les llencen irregularment o il·legalment al mar, seria això correcte?
Això no te sabria dir per cert, però podria ser que es perdi, que les xarxes de pesca, de, hi ha moltes fonts que podrien ser.
I el 80% que arriben de la terra, que ho fan? A través de torrents, a través de depuradores que no funcionen bé? Com és que arriben tants de plàstics a la mar?
És una mescla de tot, és una mescla de descuido, de que si se tira una bossa en terra, pues arriba la mar amb el vent es diu moltes coses, pels torrents, pels rius, per les platges, també bastant.
Quines són les conseqüències dels microplàstics damunt de la fauna marina, damunt de l'ecosistema en general?
Clar, els microplàstics, tenint un tamany tan petit, pues, moltes vegades els animals es poden confondre els microplàstics per alimentació. Uh-huh. I n'hi ha que estan alimentant...
Perquè per plàncton ho confonen?
Sí, per plàncton o per zooplàncton, i ho confonen per els seus aliments, i ho van ingerint. I clar, això és un problema greu perquè es pot bloquejar l'estómac o li poden donar una falsa sensació de que ja no tenen més gana perquè ja han menjat. Uh-huh. I ja que fa falta de nutrients i pot arribar a causar una mortalitat.
Quant de temps fa que esteu portant a terme aquesta investigació i quan penseu que podeu tenir conclusions en ferm?
Ja fa un parell d'anys que estem amb l'equip d'Impacte Sí, que estem estudiant els plàstics a la mà, i aquest estudi en concret que estem realitzant per mirar els microplàstics que estan en superfície hem començat en guany aquest estiu, i ho fan juny durant els mesos de juliol, agost i setembre, i esperant en un parell de mesos poder tenir alguns resultats preliminars.
Uh-huh. Quin tipus de conclusió esperau? Per on apunten les conclusions que podrien ser, diguem, el fruit final d'aquest estudi titulat l'efecte dels microplàstics al mar?
És per trobar on són zones on hi ha més acumulacions i per què s'estan acumulant en aquestes zones. Per després tenir un esforç del tema el que sigui per la gent, de poder intentar impedir que arribin aquests residus a la mà.
Uh-huh. És a dir, que l'objectiu final és impedir que els residus arribin a la mà com està passant actualment.
Sí.
Tu trobes que falta conscienciació per part de la gent en aquesta matèria, tot i que en els darrers 2-3 anys s'estan parlant de microplàstics, la veritat és que amb molta freqüència als mitjans de comunicació.
Sí, crec que en els darrers anys s'ha vist molt que en els medis han sortit bastants temes de plàstic, però hauria de sortir molt més, perquè és un problema molt greu i s'ha de trobar solucions raonables que se puguin impedir que arribin a la mà.
És un problema que els científics ambientals us heu trobat d'alguna manera un poc imprevista?
Crec que era una cosa que sempre, saps, si entre els biòlegs sempre es trobaven plàstics, però darrerament, en els darrers anys, ha hagut una concentració tan gran que és impossible ja no, que s'ha de trobar solucions basades en ciència, basades quantificades, en dades quantificades, per poder prendre mesures per impedir o minimitzar el que s'impacta en el medi ambient.
Montse Compa, per anar acabant l'entrevista, conta'm-nos un poquet quin paper fas tu dins del Centre Oceanogràfic de les Balears i com s'organitza administrativament, diguem, aquest estudi que estàs fent i que és la teva tesi doctoral, o serà la teva tesi doctoral, si no m'equivoco, veritat?
Sí, aquí en el Centre Oceanogràfic de Balears som un equip dirigit per la Salut d'Odero i som la meva companyera de Carme Lomar. I ja fa un par anys que estem amb el tema dels plàstics i tenim diferents línies d'investigació. Tant estem mirant l'ingesta de plàstics per peixos, sobretot els peixos comercials que es venen aquí a Balears, i també modelant el que són la concentració dels plàstics grans, és a dir, la bossa, totes les residus i tot el petit, per intentar donar unes conclusions de quin és l'impacte cap a la biodiversitat del mar Balear.
Ja la darrera pregunta, Montse Compa. En els peixos que consumim comercialment, habitualment en les Balears, s'hi troba ja presència de microplàstics que sigui o que pogués ser perjudicial per la salut?
En un estudi que s'ha fet l'any passat, en varen veure que havia dins que és l'espècie de la boga, que se varen ingerir més d'un 70% havien ingerit microplàstics, però de tipus de fibres, de fibres de roba, principalment.
Montse Compa, moltes gràcies i sort amb aquest estudi, l'efecte dels microplàstics al mar, que ja teniu bastant avançat, però que en qualsevol cas esperem les conclusions definitives durant el mes de setembre o octubre. Moltes gràcies i bona tarda, Montse.
Vinga, moltes gràcies a tu.
Nosaltres seguim endavant i no deixarem de parlar de temes mediambientals aquí a Quin Estiu.
Això és Quin Estiu.
Dèiem que no deixàvem els temes de medi ambient, però ara ens desplaçam fins a l'illot de Tagumago, al polèmic illot de Tagumago, si és que els illots poden ser polèmics, i que es troba a prop de la costa del municipi de Santa Eulària, a Eivissa. Bé, resulta que fa uns dies, en aquest illot, que és una illa privada, però protegida mediambientalment, es va fer una festa que probablement com a activitat no es podia fer en aquesta illa, una festa en importants DJs, Ultranater, Nina Kravitz, Animal and Me, i aquesta festa presumptament il·legal va resultar que ha acabat sortint a totes les xarxes i a mitjans, etc, etc. Això és una història que segurament es repeteix, i nosaltres anem a fer una entrevista que jo no sé si es repetirà o no, però en qualsevol cas anem a parlar amb en Mariano Juan, que és de l'Ajuntament de... és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Eulària. Molt bona tarda, com anem?
Hola, bones tardes.
Mariano Juan, em sona un poc a història repetida i entrevista repetida també, perquè el tema de Tagumago no l'aconseguim resoldre. Vosaltres havíeu demanat des de Santa Eulària un major nivell de protecció per Tagumago. Com està aquest tràmit?
Sí, efectivament, aquesta és la clau, no? Perquè no es tornessin a repetir esdeveniments com van ocorrir fa 2 i 3 anys, perquè han tingut 2 anys de relativa calma. Pues, nosaltres, l'Ajuntament de Santa Eulària, ja fa 2 anys aproximadament, que va estar treballant molt de temps en col·lectius ecologistes, en l'associació Tagumago Parque Natural, amb l'associació de veïns de Sant Carlos, amb el Consell Insular i amb biòlegs, per redactar un document molt ben fonamentat sobre flora i sobre fauna, un document mediambiental, per demanar al govern balear que declarés com a reserva natural aquest illot i els illots de llevant de l'illa d'Eivissa, no? Nosaltres considerem que aquesta és la figura de protecció mediambiental, perquè és una protecció més forta que no és la protecció urbanística que té ara mateix Tagumago, és la figura ideal, no? I nosaltres, bueno, això es va enviar al govern balear fa 2 anys, el Parlament Balear per unanimitat en novembre de l'any 2015 va recolzar aquesta declaració de reserva natural d'aquest indret, i encara restem a l'espera d'aquest inici de procediment del govern balear. El govern balear alega que primer vol declarar reserva marina o vol fer una altra figura de gestió, però aquesta figura no és incompatible amb el que demanem nosaltres, que realment que solucionaria aquest problema.
L'actual protecció, que és una protecció de caràcter europeu, de la Unió Europea, i a més està inclòs Tagumago dins de la xarxa Natura, en quin lloc deixa activitats com aquesta, com la macrofesta que es va fer l'altre dia?
És veritat que Tagumago té una protecció, és una xarxa Natura, xarxa 2000, per tant és una protecció líquid TEPA, i això el que ve a dir és que algun dia el govern balear té que regular un pla de gestió d'aquest indret, no? I mentrestant, qualsevol tipus d'activitat que s'hi vulgui fer té que tenir un permís, com a mínim un informe, haver estat comunicada a la Conselleria de Medi Ambient o a la Comissió Balear de Medi Ambient, no? Això pareix ser que és el que no es va fer per part d'aquest propietari o d'aquest llogater, i és el que està investigant Medi Ambient del govern balear. Torno a repetir, aquí les eines potents per poder regular tot això són les eines mediambientals, no les eines urbanístiques.
Per part de l'Ajuntament de Santa Eulària, hi ha algun tipus d'expedient obert en relació a Tagumago?
Bé, nosaltres no hem tingut cap denúncia. La veritat és que aquesta festa ha saltat a la palestra perquè s'han penjat vídeos a les xarxes socials, com molt bé heu comentat. No hi ha hagut molèsties, no hi ha hagut cap tipus de denúncia. El cert és que els ajuntaments, no només Santa Eulària, sinó evidentment qualsevol ajuntament, podem intervenir quan existeix una infracció urbanística, que en aquest cas està clar que no és, o si existeix una festa on s'hagi venut entrades, on si estigui consumint alcohol a canvi de remuneració econòmica, no? El que es diu una activitat de lliure concurrència, que hi pot anar gent que no té res a veure amb la propietat, no? Quan és una festa privada, els ajuntaments el que farem és sonometries, perquè evidentment encara que sigui una festa privada es poden fer comprovacions que no es contamini des del punt de vista ambiental per remor, no? Sobretot tenint en compte que són indrets mediambientalment protegits. Com que en aquest cas no hi va haver denúncia, no es va fer cap tipus de prova sonomètrica, no? És per això que nosaltres insistim molt en la figura de protecció de reserva natural.
La reserva natural evitaria activitats com aquesta o no? O es podrien seguir fent? Perquè si total, monentaran quan ja han passat, què més dona quina protecció tingui? No sé si m'entén.
Sí, sí, efectivament. El pla de gestió d'aquest pla regulador d'aquesta declaració de reserva natural pot establir el que estimi oportú i convenient per protegir la fauna i la flora que hi ha en aquell indret. Per tant, aquest pla, amb aquesta declaració de reserva natural, pot prohibir que hi hagi festes, o almenys que hi hagi festes a l'aire lliure, no? Que aquestes serien els que més poden molestar a la fauna, sobretot a les aus que hi aniran.
Mariano Juan, regidor d'Urbanisme de Santa Eulària, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres seguim endavant, els demanem disculpes per aquestes petites dificultats de so que teníem amb aquesta connexió amb el regidor de Santa Eulària, amb Mariano Juan. Tagumago tanca la primera part del nostre programa del Quinestiu d'avui, però tornem de seguida després d'aquests anuncis.
Això és Quin Estiu.
Este verano viaja con Balearia y Halcón Viajes. Viaja a Valencia, Denia, Barcelona, Ibiza desde 19 euros. Precio residente por trayecto. Viajar con Balearia es viajar con tu coche sin límite de equipaje, con los mejores menús y un mundo de entretenimiento para toda la familia. Halcón Viajes y Balearia, algo más que viajar.
Pa, para, para, pa, pa.
Na, 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 na. Na 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 la 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 la.
La Gran Vida, amb Cristina Bugallo i Laura López. Dissabte i diumenge a les 11 de la vespre a IP3 Ràdio.
IP3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Això és Quin Estiu.
Ens estem deixant per al final de l'agost algunes de les cançons de l'estiu més interessants. Viatjam ara fins a l'any 1968 i de passada, ja ho veureu, viatjam fins a Mallorca.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente.
Sí que ho serà. Aquesta al·lota que té tanta de por a volar que vol fer un pont de la península a Mallorca es diu Elena Bianco, de nom artístic. És natural de Valladolid. A Valladolid en realitat no hi ha ningú que es digui Elena Bianco, de veritat. I és la cantant del grup Los Mismos, o ho era, millor dit. Una formació avui en dia bastant oblidada, però que als anys 60 i 70 ens va deixar uns quants èxits de marcat caràcter ye-ye. El major d'aquests èxits va ser segurament El Puente, el tema que estàs escoltant, i que podem considerar amb bastanta probabilitat com la cançó de l'estiu de 1968. La veritat és que jo no m'agradaria que construïssin cap pont cap a les Illes Balears. Llavors podríem dir que som illencs i tampoc no ens podríem queixar de com estan de cars els vols. Això és El Puente i ells són Los Mismos.
Quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso.
bicicleta ou auto escola.
Això és Quin Estiu.
Bé, el Lots i el Lotes, una mica de rock and roll i d'altres coses sempre va bé. I és el que us proposen en el festival Rock en Rostoi. Esperem que tinguin més rock que no rostois. Que és aquest dissabte, ja, a Maria de la Salut, a partir de les 11 de la nit. Si no el coneixeu, bé, és un festival que té molt bona pinta i que ja està en la seva 23a edició, de manera que, com solen dir els periodistes que deim tòpics, és un festival perfectament consolidat. Tot això m'ho explicarà molt millor, però, un dels seus organitzadors, que és en Miquel Nadal. Com anam? Bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Això està consolidadíssim, no?
Hombre, sí. Ja, mirant de poder seguir fent-ho cada any, mirant de millorar i tal, però bueno, ja són 23 edicions, sempre ve molta gent i esperem que enguany també sigui així.
Són 23 edicions seguides.
Bueno, sí. Ha hagut qualque any, però ja fa bastant de temps, potser el 90 i pico, que hi va haver qualque interrupció. Mm-hmm. Però bueno, això, nosaltres som una associació juvenil que, bueno, anem mirant de passar generació en generació. I nosaltres ara, bé, jo tenc 22 anys i la majoria de gent que ho organitzem està envoltant d'aquesta edat. Mm-hmm. I sempre mirant que ho agafi pues, gent més jove, i de moment trobant que bé, ho duim bé.
Que la cosa funciona. Estic segur sí. Que sí, que ho duis beníssim. A veure, teniu un escenari de rock i un escenari electrònic. En el de rock, per exemple, hi ha la Gran Orquestra Republicana, sí. Saxofobia Funk Project. No sé si mos vols destacar algun grup més. Quin és el que no mos hauríem de perdre? Ja sé que mos diràs
bueno,
que tots són bons.
Bueno, altres d'un Combo Calada aquest any, que venen des de Alacant.
Combo Calada.
Sí, i era un grup que trobant que val molt la pena, que la gent, a lo millor qui no el coneix tant, però crec que agradarà. Després també d'un Go Cactus, que varen guanyar un concurs divendres,
sí.
Que són els joves d'aquí de Mallorca, que ho estan fent molt bé. Després també d'un Mice Crime, que també van tocar el festival que feien a Calvià, el Mallorca Live, que també ho estan fent bastant bé aquí en el panorama de Mallorca i això. I Nolo, que abans eren No lo sabemos, que també presenten el disco.
S'han quedat sense saber.
Bueno.
S'han quedat sense sabemos. Escolta, i a més teniu un escenari electrònic, que no sé si des de quan l'heu incorporat, l'escenari electrònic, perquè m'imagino que no hi ha sempre.
Pues exactament, no sé quant d'any fa que està,
ja és.
Que està incorporat, però ja està dins d'un safreig. Però ja és una cosa bastant emblemàtica, queda molt bé. És una cara diferent de tot el que se vol.
Però el safareig està ple o està buit?
Poden ser, i tan ple, no hi cap ni res.
Vull dir d'aigua.
Sí, sí. No, d'aigua no. Però
escolta, Miquel Nadal, conta'm un poquet com us organitzau. Vosaltres, la vostra associació, que és l'Associació Juvenil Rock en Rostoi, bàsicament us dediqueu a això. I jo em crida l'atenció que sigui, a més, gratis. No sé si ho ha set sempre, però l'entrada és lliure, i en principi tots aquests grups que, bé, deuen cobrar, m'imagino, són gratis. Com us ho feis?
Bueno, nosaltres som una organització sense ànim de lucre. Uh-huh. I clar, tampoc no podem fer cobrar una entrada per entrar al festival. Nosaltres el que ens ajuda molt, a part de l'Ajuntament de Maria, tenim un restaurant que hi ha que ens ajuda a organitzar unes tapes per recaudar dos bes, hem fet una paella solidària i coses així per poder recaudar dos bes per poder començar. Però tot el que més ho traiem de les barres. I clar, com t'ho has dit, ja són 23 anys i cada any pues, te queda com un coixí per poder començar l'any següent.
Molt bé.
I tirant d'això.
Miquel Nadal, per anar tancant l'entrevista, conta-mos, bé, més o menys ja ho hem explicat tot, però conta-mos qüestions pràctiques, alguna cosa que hauríem de saber. Això és a partir de les 11, a Maria de la Salut. Conta-mos fins a quina hora, a on és exactament, s'ha de venir d'alguna manera, en el safareig aquest electrònic s'ha de venir amb banyador, amb xancles...
Bueno, el concepte és a la far de Maria, a la carretera que va de Maria cap a Muro. Aquí hi ha aparcament, però mos convendria que la gent fes cotxades, perquè tenim aparcament, però sempre som. És important que la gent vengui amb un calçat adequat, que està a mi de rostoll, i després abrigats, perquè aquí a les 6 del matí fa bastant de fred.
Ah, sí, que això dura fins a les 6 del matí?
Un poc més tard.
No teniu vecins,
sobre,
no?
Sobre les 7, no, no.
Vecins no n'hi ha.
Aquí no.
Hi ha rostolls, però no hi ha vecins.
Sí.
Idò, escolta'm, Miquel Nadal, que vagi molt bé, segur que hi anirà, i moltes de gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi bé.
Adéu, bona tarda. Això ja ho sabeu, és la 23a edició de Rock en Rostoll a Maria de la Salut demà, a partir de les 23 hores. Feu-li cas a en Miquel Nadal, portau un calçat bo, aneu ben dormits, que això dura fins a tard, i si podeu fer cotxada, com deia ell, és a dir, agafar un cotxe entre uns quants, millor, que no venir tot sol, que és molt menys ecològic. Seguim endavant. Això és Quin Estiu.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Avui us tenim preparat un autèntic best-seller que estic segur que alguns ja haureu llegit. La Catedral del Mar, l'Església del Mar, d'Ildefonso Falcones. Pareix un d'aquells llibres concebits justament per això, per vendre's com a caramels a la porta d'un col·le, a un públic molt ample. L'Església del Mar situa l'acció a la Barcelona del segle XIV amb una exitosa mescla de novel·la històrica, religió, venjança, conspiracions, etc. Amb la intenció de procurar, bé, una lectura entretenguda, i es veu que ho aconsegueix. Se l'ha comparat amb Els Pilars de la Terra, però en versió barcelonesa. Podeu adquirir el llibre per uns 20 euros. La Catedral del Mar, en l'edició castellana, sona així. En un momento en el que nadie parecía prestarle atención, Bernat levantó la vista hacia el nítido cielo azul. El sol tenue de finales de septiembre acariciaba los rostros de sus invitados. Había invertido tantas horas y esfuerzo en la preparación de la fiesta que solo un tiempo inclemente podría haberla deslucido. Bernat sonrió al cielo otoñal y cuando bajó la vista su sonrisa se acentuó al escuchar el alborozo que reinaba en la explanada de piedra que se abría frente a la puerta de los corrales en la planta baja de la masía. La treintena de invitados estaba exultante. La vendimia de aquel año había sido espléndida. Todos, hombres, mujeres y niños, habían trabajado de sol a sol, primero recolectando la uva y después pisándola, sin permitirse una jornada de descanso. Res més per avui i per aquesta setmana. Recordeu que tornem el dilluns a partir de les 7:30. Ara us deixem amb el butlletí informatiu de les 8 i després amb el programa de tot color. Bon cap de setmana.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre, el Consell de Mallorca es mostra indignat